pot progressar, rebre el que pertany. Recorda que ser dona no és un esborrany. Amplifica la teua veu, no serveixes a cap home ni Déu. Quan caiga la nit sobre els camps, quan dorma tota la ciutat, te diré que m'encises i lluitaré contra la realitat.
Els delictes que més van pujar l'any passat van ser precisament els abusos sexuals, amb un augment del 30%, les agressions sexuals amb un increment del 10%. En el cas concret de Barcelona, es van denunciar 5 casos d'agressió sexual cada setmana. La llista de casos dels últims mesos seria llarguíssima. Al febrer, un grup d'homes va violar una noia de 18 anys en una nau abandonada a Sabadell. La nit de Nadal, un altre grup de nois va acorralar, va fer tocaments a una altra noia en una discoteca de la Seu d'Urgell. Al febrer, un altre home va violar una dona de 72 anys a Berga, en ple carrer, i fa gairebé un mes, un altre home va violar brutalment una dona davant del Museu Marítim de Barcelona. S'afegeix en aquest punt a la conversa la Sara Ortiz. Ella és sociòloga i urbanista feminista al col·lectiu Punt 6. Sara, bona tarda.
Bona tarda.
A finals de l'any passat, el Ministeri de l'Interior va publicar un informe que diu que Espanya està entre els països que tenen xifres més baixes de delinqüència sexual a Europa. La taxa espanyola es multiplica per 2 a Portugal, per 3 a França, per 4 a Alemanya i per 5, no ho hagués dit mai jo personalment, a Dinamarca. És un informe oficial del Ministeri de l'Interior. Aquesta seria la dada menys negativa, per entendre'ns, però tot seguit ens trobem d'altres de molt alarmants, com ara que l'Hospital Clínic de Barcelona atén de mitjana una agressió sexual cada dia.
Sí.
Com pot ser això?
Mira, jo crec que aquí hi ha dos factors, efectivament. O sigui, moltes vegades quan parlem amb gent d'altres països diuen com és que hi ha tanta violència masclista a l'estat espanyol, no?, i a Catalunya. Jo crec que aquí la diferència d'altres contextos és que la visibilitzem i que fa més de 15 anys que he començat a comptabilitzar-la i a parlar-ne i a fer-ho públic. Llavors, el fet de que en els últims anys aquests informes recullin que cada vegada hi ha més agressions sexuals, jo aniria una mica en compte. El que diria és que si més no, segurament que ara es denuncien més, també perquè reconèixer que és una agressió sexual a vegades abans potser no se'n parlava tant, ara comença a ser un tema més públic, no? I les dones mateixes podem reconèixer més què és i què no és una agressió sexual, perquè hem de pensar que moltes vegades aquestes agressions sexuals passen per persones conegudes, no? Llavors Això també afecta amb el context de si això va ser agressió o no va ser agressió, va ser una confusió que va ser, no? Llavors crec que cada vegada hi ha més sensibilitat en aquest tema i més informació, però a més jo crec que també cada vegada es denuncia més i es visibilitza.
Comparteix aquesta idea l'Albert Requena, com a advocat i també com a expert en seguretat? És a dir, es denuncia més ara? És per això que és més visible tot plegat?
És probable que avui en dia s'estigui denunciant més tot aquest, i a més s'ha donat molta visibilitat també als mitjans de comunicació, i això ha ajudat molt probablement a persones que han patit algun tipus d'abús o d'agressió sexual, doncs a ser valentes per tal de poder-ho denunciar quan abans, doncs, sempre ha sigut un tipus delictiu, i corregeix-me si no dic correctament, que ha comportat a vegades un cert sentiment de culpa o de vergonya per part de la víctima, quan hauria de ser totalment, evidentment, tot el contrari. I probablement aquesta faceta o aquesta part doncs està canviant, i això comporta doncs que hi hagi més denúncies.
Per fer més segurs als carrers de nit, alguns ajuntaments estan recuperant la figura del sereno. És el cas de Premià de Dalt i de Santa Coloma de Gramenet. L'Aurora Montes és sereno a Santa Coloma des de fa tot just un parell de mesos i diu que la majoria de persones que demanen el seu servei són dones.
Tienen la sensación de estar más tranquilas porque saben que, claro, nosotros llevamos un chaleco reflectante y saben que te ven a lo lejos en la calle y dicen, jo, pues está ahí el sereno, ¿no? La mayoría de ellas nos piden acompañamiento porque no es que hayan tenido una experiencia vital concreta, pero sí tienen la sensación pues de que me siguen, de que me controlan, de paranoias de que te están siguiendo y ya no vas a gusto, ¿entiendes?
Sara, com a urbanista feminista, recomanaries als ajuntaments que recuperin la figura d'Al o de la Sereno?
Ui, això és una pregunta una mica complicada. M'agradaria parlar amb l'Aurora i preguntar-li com se sent sent una dona i treballant de Sereno a la nit, no? Quina és la seva percepció de seguretat?
Van en parella. Van en parella, de vegades majoritàriament són un home i una dona que van junts.
Sí, de fet, a veure, és una figura que si més no el que fa és donar ulls al carrer i efectivament uns dels elements, no, que moltes vegades condiciona la percepció de seguretat és que hi hagi una manca de vitalitat a la nit, no, en certs espais. Llavors el saber que hi ha persones que són properes, no, que al barri, que pots crear un vincle de confiança amb aquella persona que estan presents, efectivament pot ajudar molt a que les dones no limitem la nostra mobilitat i el nostre dret a la ciutat a les nits, no? Pel fet de la percepció de por a aquestes agressions sexuals. Dit això, no sé si m'atreveixo a dir que hagi de ser la figura que tots els ajuntaments han d'invertir per tenir.
Una altra de les coses que estan en mans dels ajuntaments és pensar els pobles i les ciutats en perspectiva de gènere. Estic pensant en la il·luminació dels carrers, en l'urbanisme, en evitar racons. Això creus que es té ara mateix prou en compte per part dels ajuntaments? S'està començant? S'hauria de millorar?
Bueno, fa ja uns anys que hem començat a treballar això, el que passa que jo diria que encara és molt incipient. Hi ha alguns ajuntaments que sí que han fet un treball més intensiu al respecte, per exemple Santa Coloma de Gramenet, la cap d'urbanisme és una arquitecta feminista, no? En els últims 4 anys i s'ha fet feina en altres ajuntaments també de la província de Barcelona, Barcelona mateix, però bueno, encara s'ha de fer molta feina, no? Primer perquè moltes vegades els ajuntaments al Departament d'Urbanisme no tampoc saben què és això d'incloure la perspectiva de gènere amb com fer...
A partir d'ara ja ho sabran.
Sí, bueno, a veure si tenim temps d'explicar-ho, no? Però sí, moltes vegades s'han pensat als espais sense pensar en la diversitat de persones que l'utilitzen, no? I sense tenir en compte la seva experiència d'aquell espai i la seva expertesa, no? Com el vivim, no? I quins elements ens ajuden ens faciliten a la nostra vida a moure'ns, a utilitzar aquests espais, i en canvi quins elements fa que no els utilitzin, que ens creïn por. Llavors, l'urbanisme, l'arquitectura ha sigut una disciplina molt vegades molt jeràrquica, no? Molt d'especialistes, que no ha donat massa espai a aquesta participació activa de les persones dels barris. Llavors, a través de l'experiència que estem fent amb el treball de seguretat, en particular el que s'està fent a nivell mundial i recentment a Catalunya i a Espanya, marxes exploratòries a diferents municipis amb grups de dones per identificar quins elements de la configuració social i física dels barris i ciutats on viuen condicionen la percepció de seguretat, jo crec que això pot ajudar a millorar les polítiques urbanístiques de cada municipi.
Això que deies, a Vilanova i la Geltrú, al març va canviar tot l'enllumenat públic, es van posar sistemes d'il·luminació intel·ligents, després justament que les dones denunciessin via xarxes socials la foscor dels carrers, i es va fer això, el que deies, una marxa de responsables de l'Ajuntament amb les dones per anar veient in situ, no? El que feia.
Exacte.
Això seria el primer pas?
Pues sí, incloure les dones de manera activa en tots els processos urbanístics, des de la part d'identificació del problema, d'anàlisi, de diagnosis, de saber quines necessitats hi ha en el barri, com respondre, fins i tot a la transformació, i implicar-les en la transformació, nosaltres pensem que és central i és bàsic. Per què? Perquè les dones tenen un coneixement molt ampli del territori. Les dones continuem tenint doble i triple presència en aquesta societat, continuem tenint feines remunerades i continuem estant a càrrec de les tasques domèstiques i reproductives, continuem dedicant el doble d'hores que els homes amb aquestes tasques, i això fa que vivim l'espai públic i la ciutat i els espais domèstics de manera molt intensiva. Per què? Perquè no només com a dones, com a experiència individual, sinó com a acompanyants de criatures, de persones grans, de persones dependents. Això fa que moltes vegades, quan analitzem, mirem, pensem en les necessitats de la ciutat i l'espai, els pensem no només com a nosaltres com a individus, sinó pel reste de la societat, no? Que necessiten els joves, infància, etc.
Un dels punts que fan basarda, per dir-ho fàcil o ràpid, són els passos de vianants sota les vies dels trens.
Sí.
N'hi ha molts pobles del Maresme, de la Costa Daurada.
Mira, vam fer un treball precisament fa uns mesos al Masnou, perquè des de l'Ajuntament es demanava des de la ciutadania, no?, que s'adrecés al tema de la percepció de seguretat, i van decidir que era als passos soterrats, no? que hi ha poblacions del Maresme, no? Que a més tenen aquesta, diguem, aquesta frontera, que és una la nacional i l'altra és la via del tren, no? Que fa que el pas soterrat sigui un element molt quotidià, no? I a més hi ha... llavors van fer un treball participatiu amb dones del municipi en la seva diversitat i amb persones amb diversitat funcional per analitzar com millorar la percepció de seguretat d'aquests passos, no? Com es vivien, però quines havien de ser els canvis en la seva configuració física, per tal que es poguessin sentir les persones més segures a l'hora d'utilitzar-les, no? Perquè acostumen a ser espais foscos, molt poc utilitzats, hi ha passos del Masnou on només hi passa una persona a la vegada, són espais que a més et sents atrapada, sense sortida, sí. I podem parlar dels passos de soterrats del Maresme o de passos soterrats a la Gran Via al costat de l'Hospital de Bellvitge, on fa molts anys s'han registrat agressions sexuals i encara no s'ha fet res des de les administracions per respondre amb això.
Per tant, és una assignatura clarament pendent. No sé què s'hi podria fer, però... sense saber-ne, botons d'emergència per avisar en cas de perills, càmeres, no seria pas tan difícil.
L'ideal seria eliminar els passos soterrats.
Això està clar. estava dient...
Però, això... exactament, sí, hi ha elements que es poden fer per millorar des d'ubicar miralls, no? Quan, per exemple, hi ha racons, la il·luminació, que des de fora, per exemple, pugui haver una televisió per saber què està passant dintre del pas i tu puguis tenir, puguis decidir, no? En temps real si vols passar el pas o no, depèn de quin tipus de pas soterrat és, a vegades es poden crear algun tipus d'activitat a sota el pas que doni vida amb aquest pas, no? Ja sigui un servei públic, no? d'un municipi, ja sigui un petit comerç o diversos petits comerç, que el que fa és que donin ulls amb aquell espai i es puguin utilitzar.
Uh-huh. La solució a llarg termini, en el cas dels passos, seria fer-los en altura, per sobre de les vies.
Bueno, si el tema de les vies del Maresme és molt complicat, però els passos també en altura també donen els seus problemes.
Segur.
D'accessibilitat i de seguretat.
A Tarragona, Terrassa i també en algunes zones de la ciutat de Barcelona hi ha la possibilitat de demanar al conductor de l'autobús que quan és de nit pari allà on la dona li vagi més bé per no haver de caminar tant per tornar a casa.
Sí.
Això s'hauria de poder fer a tot arreu sense necessitat que hi hagi un ordre oficial, per entendre'ns? És a dir, cal que diguem, ara això es pot fer a Tarragona, a Terrassa, en algunes zones de... No seria de veí a veí de dir, si us plau, em pot parar aquí que...
Sí.
No ho sé.
Bueno, mira, això s'ha fet tota la vida, s'ha fet a països per exemple els països latinoamericans, que són el context que jo conec, no? El sistema de transport era més informal i la gent demanava al conductor, no? on te podia...
Estem parlant de nit, clar, de no estem nit, parlant de dia, sí. Perquè s'anirà un caos.
Això són unes polítiques que es van iniciar també al Canadà fa més de 20 anys i a les ciutats més grans de Canadà als horaris de nit les dones poden demanar que la parada de demanda, que es diu. Aquí, com que el transport a nivell municipal acaba depenent del municipi de moment, no? I no diguem que els plans directors encara no inclouen que això ha de ser una política que s'ha d'extendre amb el territori, no? Doncs depèn una mica de les bones intencions, no? I el desig de cada ajuntament. Però sí, seria una pràctica que ajudaria. Tot i que, evidentment, o sigui, el tema és molt més complex. Això pot ajudar a mitjà termini. L'ideal és que les dones poguessin moure's lliurement sense haver de necessitar aquests tipus d'acció.
Això és evident. Fins ara hem parlat de com es pot afrontar el problema de les agressions sexuals, això que dèiem, amb mesures pràctiques, però a la llarga el més important, com tot, és la prevenció dels problemes.
Sí.
Estic pensant en l'educació emocional dels joves, dels nois, de les noies. Aquí els ajuntaments també poden fer feina?
Sí, i des dels departaments d'educació, efectivament, i des de les escoles i des de les famílies, no? Des de com eduquem. O sigui,
com que ara estem encarats, però...
Als ajuntaments.
Què poden fer per millorar això? Seria també una qüestió apuntar a l'agenda, no?
Exacte. Vull dir, jo crec que hem fet molta feina amb els últims anys amb que les dones identifiquem què és violència, no? Amb lluitar contra aquesta per erradicar-la i en denunciar-la, no? Però encara hem de fer una mica més de pas perquè els homes denunciïn aquesta violència, no siguin aliats dels agressors, sinó que siguin denunciant dels agressors, no? I que també eduquin amb altres tipus de masculinitats i de poder ser home.
M'agradaria per acabar ja, perquè ens queda molt poca estona, parlar d'una iniciativa. L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una aplicació mòbil, es diu Barcelona Antimasclista, on es pot denunciar i geolocalitzar qualsevol mena d'assetjament, d'agressió sexista, i l'objectiu és conèixer què passa i a on passa, quins espais públics de la ciutat passa, per actuar i per introduir els canvis que calgui a l'espai públic. Les noves tecnologies poden ser també una eina?
Sí, definitivament. Poden ser una eina, no l'única.
Uh-huh.
evidentment l'Ajuntament de Barcelona té un pla de Barcelona en tema cicle molt ampli, i aquest és un més, però sí, les apps també és, una, és un tema que s'ha, de fet es va començar en altres territoris, en particular a la Índia i a algun país de Latinoamèrica, i s'està extenent, no? Com a partir d'un app podem, des de denunciar, no?, a identificar espais, inclús serveis. L'única por, no?, de mapificar coses amb un mapa és que hem de prevenir no estigmatitzar un lloc, no?, que a vegades les agressions no són específicament perquè sigui un lloc particular, sinó perquè hi ha una persona agressora, no?, que fa aquesta agressió. Llavors, és una mica la por que nosaltres sempre alertem, no?, que està bé per identificar, per visibilitzar, però que hem de vigilar i donar-li la volta no només per quedar-nos amb l'agressió on passa i amb l'estigmatització, sinó com podem adreçar de manera global i holística aquest problema, no només amb lo físic, sinó amb temes socials i educatius. Mm-hmm.
L'Albert Raquel, alguna cosa a afegir en tot aquest dibuix? Les ciutats haurien de pensar més per les dones, per la seguretat d'homes i de dones, vaja.
Sí, la Sara també doncs, ha afegit doncs, tot aquest aspecte de l'urbanisme que jo m'haig de portar també en el mateix sentit que diu, però clar, jo també ho haig d'enfocar una miqueta en el tema de la seguretat. Una cosa és un urbanisme també pensat en la seguretat, també pensat en el gènere, i efectivament doncs, només cal veure a vegades l'enllumenat que il·lumina els cotxes, però en canvi no il·lumina les voreres. I doncs, els cotxes a més ja porten llum i en canvi les voreres queden totalment fosques, doncs, i dona aquesta sensació d'inseguretat que igual no té per què traduir-se en una seguretat real, però sí la percepció d'inseguretat, que també és molt important.
Doncs realment feina a fer realment per tots els ajuntaments per pensar més a ciutats de cara a les persones. Algun últim apunt sobre aquesta qüestió? Ens queda un últim minut ja.
No només enfocar-nos en il·luminació, perquè a vegades ens quedem en què hem d'il·luminar, i no només per il·luminar un espai se sent més segur. Ho dic perquè sempre surt als mitjans, no, la il·luminació, sinó que és un tema més complex.
Doncs fins aquí aquest primer monogràfic sobre els temes que estan centrant d'una manera o altra la campanya per les municipals. Avui hem parlat de seguretat, ho hem fet amb l'Albert Raquena, advocat, especialista en seguretat i exmosso d'esquadra. Albert, bona tarda.
Bona tarda.
I amb la Sara Ortiz, sociòloga i urbanista feminista al col·lectiu Punt 6. Gràcies també, Sara.
Moltes gràcies.
Nosaltres demà tornem a les 7. Parlarem de l'habitatge i del turisme. Us esperem, doncs, demà a les 7. Bona tarda.